El proper 17 d'abril es presentarà a Sant Sadurní un conte inclusiu en format faula destinat a infants amb neurodivergència. Aquest projecte l'han elaborat unes alumnes de segon del cicle superior d'integració social de l'Institut Intermunicipal del Penedès. Ens ho explica el nostre company Miquel Cuenca.
El pròxim 17 d'abril a l'Espai Aixopluc, aquí a Sant Sadurní, hi ha la presentació d'un conte inclusiu que estan treballant unes alumnes de segon del grau superior d'integració social de l'Institut Intermunicipal del Penedès, que es troba precisament aquí a la capital del Caves. Per això que nosaltres, aquí a la ràdio, les hem convidat. Allà són la Laia Alcalde, la Judit Maedero i la Paula Salinas, que són les que estan elaborant aquest projecte inclusiu, aquest conte, i en el qual nosaltres volem aprofundir avui. Bon dia a totes tres.
Bon dia.
Com comentàvem, un conte que voleu presentar ja té data el 17 d'abril, però per començar, si us volguéssiu presentar i què és el que esteu estudiant ben bé.
Sí, bueno, com ja hem dit, són la Laia, la Paula i la Judit i estem estudiant segon d'integració social i pel final del curs estem fent un projecte i el nostre tracta sobre un conte inclusiu sobre les persones neurodivergents i per persones neurodivergents.
Per començar, ja parlant del projecte, com va sorgir la idea?
Bueno, doncs elles dues tenen, la Paula i la Judit tenen tensions de l'aprenentatge, i llavors ens adonem que dintre de l'educació hi ha una dificultat molt gran a l'hora d'atendre aquest col·lectiu i que moltes vegades no es té en compte aquesta diversitat.
Parlem llavors concretament de la neurodivergència, no? Que és en el que us heu volgut centrar pel tema aquest que ha comentat o també per més raons?
Sí. Bueno, sí, principalment perquè com no es parla molt de la neurodivergència i està bé que també pues, es parli, i perquè nosaltres hem viscut de primera mà el que és tenir trastorn d'aprenentatge i veure el món d'una forma diferent.
En aquest sentit, què és el que provoca la neurodivergència perquè la gent pugui entendre-ho?
Bueno, és molt diferent entre moltes coses, bàsicament perquè la neurodivergència pot ser un trastorn d'aprenentatge o pot ser un TEA, que és el trastorn de l'espectre autista, o unes altres capacitats. Llavors, la Paula i jo tenim dislèxia i això fa que les lletres, a l'hora de llegir i escriure, s'engirin o no sapiguem identificar les faltes d'ortografia. Llavors, dintre del sistema educatiu està molt mal muntat, ja que no, o sigui, el sistema no està per persones amb neurodivergència. I, bueno, és per el que s'estan manifestant també els professors i el sistema, o sigui, l'educació pública, perquè no, o sigui, no hi ha suficient ajuda per les persones neurodivergents.
A partir d'aquí, experiències personals d'això que heu comentat, no? De que l'educació pública no té suficients recursos per tractar aquests temes.
Sí, i encara és un tema molt tabú perquè, per exemple, jo quan anava a l'escola teníem com un servei d'educació especial, però era pues, fatal perquè no sabia tractar bé què eren millor unes altres capacitats, un TEA, una dislèxia, discalcúlia, tots aquests trastorns que no es parlen i potser no es veuen sovint a l'aula. És important també que entre els companys i els nens també es vegin.
A partir d'aquí, parlant d'aquest conte, en què consisteix exactament, parlant ja certament del conte?
Nosaltres hem creat un conte on bàsicament és com el dia dintre una aula, la protagonista es diu Laia i és una cangur, tots els animals tenen alguna característica, no? Està el cangur, que és la Laia, que diguéssim és neurotípica. Després tenim a un altre protagonista, que és la Eli, que és un elefant i té altres capacitats. El Kai, que és un pop i té dislèxia. I després tenim la Mel, que és un ànec i té TDAH. Llavors el que fem és, a través d'un conflicte aquí a la classe, perquè han de fer un treball, es veuen com cadascú té una manera diferent de treballar i no poden treballar junts perquè no parlen. Si no, jo ho vull fer d'aquesta manera i no entenen la necessitat que té l'altra persona.
Per tant, cadascú entén que exposa el seu cas i s'han d'intentar entendre
sí,
entre ells.
Sí, d'una manera fàcil, perquè clar, és per nens d'entre 6 i 9 anys, llavors el que volem és que s'entenguin, i també ha sigut, les tres hem fet pràctiques a escoles,
sí.
Llavors veure també un espai on els nens s'hi sentin identificats.
A partir d'aquí, heu triat el format de faula per explicar aquesta història.
Sí.
Per què?
Perquè creiem que és la manera més fàcil d'arribar als nens, perquè si realment ho fem com a persones, realment es veu com totes són iguals, però després els animals, tu penses que un peix no és igual que un elefant, però realment tots són animals, les persones és exactament igual, o sigui, tu ens veus iguals, però realment no pensem igual, ni tenim el mateix servei, ni tenim les mateixes necessitats.
Entenc que el missatge de la inclusivitat és el principal, però anant més enllà, quin és el missatge que vosaltres voleu aportar a partir d'aquesta història?
Sobretot que es vegi que tots podem conviure i que no hem de fer diferències. És a dir, ens hem d'adaptar al nen, no que el nen s'adapti al món, i que puguem treballar tots junts. I que els nens entenguin que potser a vegades a la classe hi ha un vetllador o una mestra d'educació especial amb ells acompanyant-los, i no és perquè... a veure com dir-ho, siguin diferents, sinó perquè necessiten un suport que potser tu no necessites en aquell moment.
Per tant, també és una transposició a la realitat del sector.
Sí, exacte.
Us ha costat o us ha estat complicat, o millor dit, laboriós crear aquesta història? Hi ha diferents personatges, entén també diferents històries dins del propi conte. Ha estat un treball llarg?
Sí, ha estat un treball que portem realitzant des de l'octubre.
Sí.
Ens va costar molt encaminar el projecte perquè no sabíem com enfocar la neurodivergència per infants, perquè és el que diuen ja elles, no? Que costa molt que un nen ho entengui. Llavors vam pensar a fer el conte, però vam voler més enllà en el fet de dir, vale, és un conte per nens neurodivergents o que tenen alguna diversitat funcional, com podem fer que sigui més adaptat. Llavors el que ens vam plantejar va ser que a part d'estar amb lletra, perquè tothom el pugui llegir, que estigués en pictograma, sobretot pels nens que tenen TEA,
sí.
O que són no verbals, per si en algun moment volguessin ells explicar-lo, entre cometes. I després també estem en contacte amb la Cristina i amb el Sergi.
Sí, que els volíem agrair, sobretot aquí, per l'ajuda que ens estan oferint i per tots els contactes i tot el que ens han ofert durant aquests dies per poder saber com poder fer un conte en braille i com poder adaptar el món dintre del braille i les persones que tenen una dificultat i una diversitat visual.
Ara anirem a aquest aspecte, però per si voleu comentar-ho, qui són aquestes dues persones?
Bueno, el Sergi és un home d'aquí del poble que ens vam posar en contacte amb ell gràcies a Sense Inclusiu, i és un home que té una diversitat visual i ens va ajudar. Ell no sap braille del tot perquè no, o sigui, no té 100%, no és cec del tot, però ens va posar en contacte amb la Cristina, que és una noia que és professora de braille de la ONCE, i ahir vam anar amb ella i ens va ensenyar tots els contes en braille i ens va ajudar, i estan disposats tots a ajudar-nos a poder transcriure el nostre conte en braille.
És complicat fer-ho?
Sí. Sí. Nosaltres ens vam fer amb unes plaques que tenen per escriure, sobretot al principi, i ho vam intentar, però és molt complicat perquè entre que l'escriure s'escriu al revés, escrivim de dreta cap a esquerra, i després que quan li dones la volta a la fulla els puntets han de quedar igual, és molt difícil. Que ho puguem fer, sí, es podria fer, però no sabem 100% si estaria ben escrit. Llavors ens vam posar en contacte amb persones que sapiguessin fer-ho perquè volem que estigui el millor fet possible per si en algun moment pues, arribés el cas de que hi hagués un nen, una persona gran que li vol explicar al seu net o a qui sigui.
Home, entenc que amb la incorporació de tots aquests recursos pot ser molt més accessible a molts més nens que puguin malauradament patir, per exemple, en aquest cas, una diversitat visual com és la ceguera.
Exacte.
Com creieu que aquests recursos poden ajudar a la lectura?
Pues perquè així, o sea, no tots els llibres estan adaptats per a persones, llavors el que fa és que tinguin menys vocabulari i tinguin menys recursos per poder estudiar o poder pues, anar més enllà del que ells podran ser. Llavors, hem volgut també fer-ho així perquè creiem que són col·lectius molt invisibles, que no es fan cas i s'han de començar a fer cas.
A partir d'aquí és un treball educatiu del vostre cicle, per tant, esteu aprenent. Què és el que heu estat aprenent durant l'elaboració d'aquest projecte? Que esteu aprenent?
Doncs crec que parlo en nom de les tres, que l'objectiu principal del conte, per de fer-ho més inclusiu, era sobretot aprendre més sobre els diferents mons de parlar o d'escriure's i d'expressar-nos. I el que estem aprenent molt és a veure com la realitat de dir és que les coses no estan adaptades, no? Que a vegades, si no ho veus tu mateix, no te n'adones, però te n'adones que és molt difícil trobar algú que parli llengua de signes perquè ens pugui ensenyar a signar el conte, és molt difícil que et puguin facilitar ajudes per escriure un conte en braille, o que hi hagin espais que et diguin, doncs mira, nosaltres et podem ensenyar això, o podem fer d'aquesta manera, i que si tu, per exemple, vas a la biblioteca, és molt difícil trobar un llibre en braille, és molt difícil trobar un llibre en pictogrames, en llengua de signes, que vam tenir la sort que aquí a la biblioteca de Sant Sadurní sí que hi ha una edició que és de Vilanova, que surten els signes per signar-ho, però clar, potser amb un dibuix no és fàcil aprendre a signar com si tens una persona davant que t'està ensenyant.
Per què vau decidir per fer-ho per nens petits i no per un públic més adult?
Perquè realment els que han d'aprendre i el futur són els nens. I crec que els adults ja estan ensenyats i que ells poden aprendre i al final veuen les coses diferents. I també és una miqueta més complicat que nosaltres arribem a un públic més adult. Llavors, hem pensat que com hem estat en escoles i tot, pues fer-ho per a nens, ja que els agradaran els contes i podran passar-ho bé i podran aprendre alguna cosa interessant.
Sí, i perquè els adults tenen molts més prejudicis que els nens. Als nens tu li expliques la història i entenen que tot el món són diferents i que tot el món tenim necessitats diferents. En canvi, els adults tenen aquest prejudici de dir, tu necessites una ajuda i tu ets diferent a mi.
M'agrada que parlis de prejudicis. Entenc que encara falta molta consciència amb aquests temes, per exemple, el de la neurodivergència.
Sí.
Sí, és a dir, a part hem escollit una edat on encara estan molt oberts, no? Encara no està... El tu ets diferent. Comença a ser-hi, però potser si comencem a educar d'aquesta manera és més fàcil que no es creïn aquests prejudicis o que, per exemple, si a l'aula hi ha un nen que té autisme, però a la classe no se'ls explica que té autisme, però té tot el dia una persona amb ell, que és un altre mestre, que està amb ell acompanyant-lo, i no entenen per què, perquè hi ha aquesta persona tota l'estona amb ell, si ells el veuen igual. Llavors, clar, és una manera de dir, vale, està aquí perquè té una necessitat i potser la fitxa de matemàtiques tu la tens, no la tens adaptada, però sí, i no és diferència, sinó és que ell té aquesta necessitat en aquest moment, sinó que tu treballes d'una manera i ell treballa d'una altra.
Parlant de l'activitat del 17 d'abril que fareu a l'espai Aixopluc, en què consistirà exactament?
Serà un conte inclusiu per persones neurodivergents que estarà explicat en pictogrames, llengua de signe i braille.
Però serà una presentació del llibre o hi haurà una activitat?
Serà com una hora del conte.
Vale.
Nosaltres el que hem pensat és que hi hagi una activitat més moguda on ens puguem presentar tots, és a dir, sapiguem els noms i fer-ho el més informal possible, entre cometes, que sigui un espai on pues, són nens, no, els nens no volen passar-se una hora asseguts, que ja s'ho passa molt a l'escola, i llavors que sigui un espai on primer pues, juguem una mica amb un joc que hem pensat, després ens assentaríem i faríem l'hora del conte, tal com ha dit la Judit, amb pictogrames, llengua de signes, braille i llegit, que l'explicaríem, i per finalitzar tindríem com una tornada a la calma, que serà un joc amb unes espelmes de manera simbòlica, i l'acomiadament, i ja està.
Per tant, el que voleu també és una activitat més lúdica.
Sí.
Sí.
Això com pot ajudar els nens i nenes que potser creieu que vagi destinat a aquest conte?
Nosaltres pensem que el nostre públic més principal destinat és nens amb neurodivergència perquè vegin que no són tan diferents, perquè els marquen molt. Llavors, creiem que poden ajudar a que no se sentin tan diferents i vegin que hi ha molta gent igual que ells i que no passa res si ell necessita un esforç a la lectura, a les mates o en què sigui.
A partir d'aquí, què us agradaria que s'endonguessin a aquests nens i nenes a casa després d'aquest acte del 17 d'abril?
Que es parlés. L'objectiu principal jo crec que és que a casa es parli, que a les escoles es parli de que no tots treballem igual i que no se'ns pot exigir que tots funcionem exactament igual.
Sí, sí.
I que a casa també se'ls expliqui, pues, jo què sé, si el papito va amb cadira de rodes o és autista o té TDAH, que és molt molt a la classe, que no ho fa expressament, sinó que és una cosa que ell no pot controlar, o si no pot llegir perquè se li lien les lletres o no és capaç de diferenciar la B i la P, que no és per una cosa que diguis tu, és que no fa cas, sinó que no pot, el seu cervell està configurat d'una altra manera que no li és fàcil aquesta tasca.
Heu rebut feedback per part dels vostres professors o alguna família que li hagi comentat la idea?
Sí, bueno, per als professors segurs i per a les famílies suposo que de totes també. I que al principi no el veiem molt clar perquè era tot molt complicat, però al final hem estat treballant molt seguit i les està agradant molt la idea perquè és creiem que és una idea molt bonica i estan, la veritat, que molt implicats.
Sí. Abans m'ho he deixat, però per posar, si voleu, algun exemple d'alguna situació que es visqui al conte.
Per exemple, hi ha un cas que són la Laia, que és la cangur, la Gala, que va amb cadira de rodes, sí, perquè la idea és que tingués espina bífida, però clar, és una paraula molt complexa per un nen. Llavors s'ha posat que
que té problemes a l'esquena.
A l'esquena, sí, i no li permet caminar. I
el Kai,
sí, que té TDAH. Llavors el
no,
que...
No, té dislexia.
Té dislexia.
Això.
Llavors el Kai no vol escriure perquè diu que les lletres es mouen com una formiga i que no és capaç d'escriure, que ell vol dibuixar la part del treball. El que passa que els altres dos integrants del grup diuen que no, que és molt injust que ell només dibuixi i llavors elles facin tot el treball. I d'aquí té la discussió de què és més vàlid, si només fer el dibuix i parlar i ajudar o escriure.
Pel que veig aquí també heu hagut d'adaptar el vocabulari de l'escrit.
Sí.
Els nens en conceptes...
Més fàcils. Per exemple, el Kai hem dit que tenia dislèxia i hem posat sí, que les lletres són com formigues.
La
Mel... Heu mencionat també el TDAH.
Sí.
Sí, la Mel té TDAH i els hem dit que li costa molt estar-se quieta, que no pot estar sentada i es mou molt. I la discussió tracta d'això, de que amb la parella que està fent el treball no pot... No para, no és capaç d'estar-se quieta o estar centrada en aquella activitat.
Clar, perquè en cap moment del llibre posem que té dislèxia, que té TDA, que té altres capacitats, ja que creiem que seria classificar-los i que els nens no sentin reflectits, perquè tu, un nen, no saps si tens dislèxia o no, però sí pots sentir-te reflexit dient, ostres, a mi també se'm mouen les lletres o no puc estar quiet.
Clar, perquè no som solament un diagnòstic, som persones i crec que és com s'han de veure.
A partir d'aquí teniu algun altre projecte en ment o seguir aprofundint en aquest conte és el principal?
Sí, jo crec que és aquest, bàsicament perquè ara mateix tenim molta feina entre el treball, les classes, acabar el conte sí, i això, i ara mateix no tenim cap altre projecte entre mans.
Ha hagut alguna reacció de persones que ja hagin vist una mica l'esborrany?
Estan molt contents,
sí,
és
sí,
a dir, han vist el conte en persona, ja l'hem aconseguit imprimir, i estan molt contents amb com ha quedat, amb la feina que hi ha darrere, perquè, vulguem o no, els que estan veient tota la feina que hi ha darrere són des de casa i des de l'escola.
Sí.
I a part d'això, també, la Glòria, que és la psicopedagoga de l'Aixopluc, va estar supercontenta quan el va veure i supermotivada
sí,
a tirar endavant.
Sí.
El que a mi m'agradaria conèixer és la vostra opinió, no? Un cop el llibre que has comentat, imprès, al veure-ho, què vau sentir?
Va, pues, com molta il·lusió, perquè ja s'havia fet com realitat la nostra idea, perquè sol estava a l'ordinador i al cap, no estava físicament. I quan tu veus una cosa físicament que has creat tu, és com, uau, és increïble.
Parlant en els vostres dos casos, que són els que m'heu comentat, vosaltres haguéssiu agraït de petites disposar d'un recurs com aquest?
Jo crec que sí, perquè dintre de l'escola el professorat no està preparat per tindre aquest cas i tu no et sents identificat amb ningú i dius, vale, potser sóc tonto i no sé fer això i no estic llesta per, o sigui, no estic feta per estudiar, però realment no. I simplement és perquè no tens un model a seguir o no tens una persona que et sentis reflectida amb ella.
O ja simplement el professorat ja et diu, deixa-ho perquè és que no.
Sí.
I tampoc està bé.
I moltes vegades t'aparten.
Mm. Sí.
En el teu cas, Laia, has après alguna cosa?
Jo he après moltes coses perquè jo no estic diagnosticada, però jo tinc molta dificultat a l'hora de no fer faltes d'ortografia. I aprendre d'elles ha sigut un honor i sobretot el demanar-los i dir, vale, el treball, nosaltres, a part del conte i això, nosaltres haurem de fer una presentació davant d'un tribunal de mestres, i a nosaltres ens han fet unes pautes de la lletra d'estar així, no sé què, i nosaltres ens hem reivindicat, entre cometes, perquè per elles és molt més difícil tenir la lletra a 10 com ens, o a 11 com les demanen, que tenir-la a 12 o a 13, i no és una cosa que dificulti la presentació o que dificulti l'estètica del projecte, sinó la lletra està més gran i ja està. Hem posat colors també a la part sí, del document.
El alguna taronja.
Cosa. Alguna cosa que ens van dir que tampoc estava ben feta, entre cometes, perquè ho volien tot en blanc i negre. I, però bueno, el dia de la presentació també es dirà què es fa per aquest motiu i per reivindicar que no tot ha de ser igual.
Exacte.
Ja per anar acabant, informació per les famílies que vulguin anar a l'acte, és el dia 17 d'abril, però si voleu,
sí,
o voleu
sí.
dir l'hora i si s'ha d'apuntar-se en algun lloc o...
Sí, el dia és el 17 d'abril a l'Aixopluc d'aquí Sant Sadurní d'Anoia a les 6 de la tarda i hi ha cartells pels diferents centres educatius i per al carrer i si no al nostre Instagram hi ha un cartell i un link per poder-se apuntar per prevenir més o menys quantes persones vindran.
Nom d'usuari?
Mirades neurodivergents.
Sí.
Perfecte. Doncs Laia, Judit, Paula, moltes gràcies per acompanyar-nos i sorts i encerts en aquesta presentació. Ja ens posarem en contacte properament. Moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-nos.
Els núvols han tapat el cel. Les meves pors volant...
Justament avui tenim un dia amb núvols i rúfol i el Marc ens proposa escoltar l'Àlex Pérez amb aquest Dies Millors. Fins 10:45 que tenim cita amb l'actualitat.
I el que em fa feliç ho tinc a tocar, ho tinc just al meu davant. Però avui em sento fràgil i sé que potser tot va bé, però ara em costa de creure. He de deixar que corri el temps per poder seguir aquí. Ha de passar l'hivern, he de curar les coses que m'han fet baixar l'infern. Per poder seguir aquí, poder donar-ho tot, he de buscar dins meu el foc que encén el que ara és fos. Toca escoltar-me a mi per poder seguir aquí, poder donar-ho tot. Sempre és fàcil creure en un mateix quan la foscor de dins sembla que creix. He trencat molts cops per dins, però he anat guardant tots els bocins. Porto a les mans el que he viscut, he guanyat més del que he perdut. Però avui em sento fràgil i sé que potser tot va bé, però ara em costa de creure. He de deixar que corri el temps per poder seguir aquí. Ha de passar l'hivern, he de curar les coses que m'han fet baixar l'infern. Per poder seguir aquí, poder donar-ho tot, he de buscar dins meu el foc que encén el que ara és fos. Toca escoltar-me a mi per poder seguir aquí, poder donar-ho tot.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 10:45.
A les notícies del Penedès en xarxa repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Una nova residència a Calafell reforçarà l'atenció a la gent gran i les persones amb discapacitat al Baix Penedès. El Departament de Drets Socials i Inclusió impulsa la futura residència per a gent gran i persones amb discapacitat de Calafell, un equipament finançat amb fons europeus Next Generation, que contribuirà a ampliar l'oferta residencial a la comarca i avançar cap a un model d'atenció més proper, personalitzat i integrat a la comunitat. El projecte dona resposta a una realitat demogràfica del Baix Penedès, marcada per l'envelliment de la població i per una necessitat creixent de suport a persones amb discapacitat, especialment en l'àmbit residencial. En els darrers anys, l'evolució demogràfica i l'augment de l'esperança de vida han fet necessari reforçar els recursos socials de proximitat i ampliar les alternatives residencials al territori. La futura residència s'organitzarà en unitats de convivència reduïdes que recrearan entorns similars als d'una llar. Aquest model aposta per l'atenció centrada en la persona, promovent l'autonomia, la participació comunitària i el benestar emocional de les persones usuàries. L'equipament preveu la creació de 120 places residencials distribuïdes entre persones grans i persones amb discapacitat, amb espais dissenyats per fomentar una vida quotidiana més personalitzada i respectuosa amb els ritmes de cadascú. La sarsuela Cançó d'amor i de guerra arriba aquest diumenge al Teatre Casal de Vilafranca. Aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda, el Teatre Casal acollirà la sarsuela Cançó d'amor i de guerra, la producció especial amb la qual Minotes Produccions commemora els seus 25 anys de trajectòria. Es tracta d'una sarsuela catalana emblemàtica ambientada al Vallespí durant l'ocupació napoleònica, que retrata un poble dividit entre l'amor i la resistència. En aquest sentit, la productora Milnotes Produccions en presenta una relectura escènica emotiva i respectuosa amb l'original, renovada en el llenguatge visual, amb orquestra en directe i més de 60 artistes en escena. Tot plegat dins la celebració del 25è aniversari de la companyia. Recentment, la companyia catalana ha estat reconeguda amb 3 distincions al Premi Thalea, celebrats al Teatre Auditori Tomàs Barrera de la Solana, a Ciudad Real. Entre els guardons destaca el Premi a la millor producció per Cançó d'amor i de guerra. Impulsa la millora d'instal·lacions esportives a Olèrdola. Millorar els equipaments municipals i garantir-ne el seu correcte manteniment és una de les prioritats que s'ha fixat el govern municipal d'Olèrdola. Seguint aquest criteri, des de l'Ajuntament es realitza una tasca de recerca de recursos perquè aquestes millores siguin possibles. En aquesta línia, el regidor d'equipaments de l'Ajuntament d'Olèrdola, Sergi Martínez, ha anunciat que la Diputació de Barcelona ha concedit a l'Ajuntament una subvenció de 80.000 euros per la millora d'instal·lacions esportives. Martínez precisava que les actuacions finançades amb aquest ajut inclouen millores com la compra de porteries portàtils pels entrenaments, noves taquilles o l'arranjament del vestidor de la zona esportiva de Dalmar. Les actuacions es preveuen fer aquest 2026 i han estat fixades després de tractar-ho amb els clubs que utilitzen aquestes instal·lacions municipals. I acabem explicant-vos que el pavelló de l'Ateneu de Sant Sadurní es prepara per la Copa del Rei d'hoquei patins. Aquesta setmana s'han intensificat els treballs de condicionament i millora de les instal·lacions que acolliran la propera setmana la 82a edició de la Copa del Rei d'hoquei patins. Empreses especialitzades i operaris dels serveis municipals estan aquests dies duent a terme el repintat i millora de les façanes i l'interior del pavelló, repassant i actualitzant els punts del sistema d'il·luminació, les xarxes de protecció i altres elements de l'equipament, així com la instal·lació de canons de llum. Així mateix, ahir va començar la substitució dels sòcols de la pista que lluiran blancs a partir d'ara. En aquesta intervenció s'aprofitarà per canviar els sòcols de la pista exterior. En els propers dies s'avançarà també en la retolació de la pista i el pavelló perquè l'Ateneu Agrícola ofereixi la seva millor cara, coincidint amb el 75è aniversari de la fundació de la secció d'hoquei del club.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:15. A l'enclau d'Igualtat coneixerem un projecte d'alumnes de l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca sobre el 8M. Comencem saludant aquests joves de quart d'ESO que ens acompanyen. Són la Marta Cabezas, bon dia.
Bon dia.
L'Alba Zizova, benvinguda.
Bon dia.
I el Marc Soriol.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Venen acompanyats per la Maria Figueres, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. Ben tornada.
Moltes gràcies, bon dia.
Explica'ns per què has convidat aquests tres joves que venen en representació d'un petit grupet de l'Eugeni d'Ors.
Doncs a principis de curs, jo diria, des de l'Eugeni d'Ors es van posar en contacte com amb el Servei d'Igualtat per fer una proposta dins del que s'emmarcava el que és el servei comunitari. Que el servei comunitari és que les estudiants del centre educatiu participen fent algun projecte que impliqui un retorn a la comunitat. Aleshores, quan arriba aquesta proposta, establim com fer-ne pels diferents trimestres, i el segon trimestre, amb les dates i que coincidia com pel mes de març, vam creure que era interessant aprofitar aquestes dates i aquesta commemoració perquè la proposta anés en aquesta línia. I d'aquí sorgeix el projecte que ara explicaran les estudiants.
A mi m'agradaria començar perquè ens expliquéssiu com definiríeu aquesta assignatura del servei comunitari, què feu exactament. El Marc té més experiència, oi, que les companyes?
Sí, bueno, un servei comunitari no deixa de ser com una assignatura més que entra dintre d'una ODS, que són els Objectius de Desenvolupament Sostenible que presenta la Unió Europea. I, bueno, doncs això són uns objectius que l'Institut tria, i llavors d'aquests hi ha unes activitats relacionades que nosaltres doncs, hem de fer en dos trimestres, doncs anem a fer un.
Quin curs feu tots tres?
Fem quart de l'ESO.
I tots els companys de quart fan servei comunitari o és opcional?
Tots els companys l'han de fer. No hi ha ningú que no el pugui deixar de fer.
I trieu vosaltres el servei comunitari que feu o us assignen... diguéssim, des de les persones docents?
Bueno, o sigui, el primer trimestre se t'adjudica una ODS, llavors tu pots triar si pots fer aquella o faràs les altres dues, però obligatòriament has de fer dues.
Ah, val, molt interessant.
Doncs ens expliqueu quin ODS heu escollit inicialment?
Bueno, aquest segon trimestre doncs, ens ha tocat el de Coeducació i Ciutadania, que... Bueno, és una mica de conscienciar els estudiants doncs una mica de coses sobre la societat i explicar una mica doncs, coses que ens podem trobar quan cresquem.
Tots tres feu aquest?
Sí.
I després tindreu una altra ODS? En fareu un parell?
Sí, una altra.
Sí, farem una altra el tercer trimestre sobre els arbres i és més sobre el medi ambient, que bueno, és una mica diferent d'aquesta, però està bé.
Vale. I aleshores, ara més per entrar en matèria, no?, del que és el contingut i el que veu fer dins aquest servei comunitari, no?, amb el Departament d'Igualtat, podeu explicar vosaltres mateixes què heu fet i com sorgeix i per què trieu això en concret?
8M, no, vols dir?
Sí, en relació al 8M, la proposta del 8M sí que és veritat que venia com donada des
sí,
del Servei
sí.
d'Igualtat, sí. Això sí que nosaltres els vam plantejar i els vam dir, ei, s'ha de preparar una activitat o hem de fer alguna cosa pel 8 de març. Teniu com total llibertat a l'hora de decidir quina és la proposta que voleu dur a terme. I a partir d'aquí jo crec que teniu com un primer moment en què estan xerrant, no?, i us trobeu i decidiu que d'aquí sortirà el que després és un vídeo. No? I a mi m'interessaria saber com va anar aquesta conversa, no?, i per què trieu el vídeo com aquesta eina per...
Bueno, nosaltres vam parlar el primer dia sobre quines idees podríem tenir sobre la taula i vam pensar en un vídeo perquè seria més fàcil i després per venir a explicar-ho a la ràdio seria més senzill que fer qualsevol altra cosa. També vam tenir l'opció de posar cartells pel carrer, que bueno, era bona opció, però creiem que el vídeo és millor perquè pot participar la ciutadania, pot sortir el vídeo i després es pot posar a les xarxes socials i doncs ens va semblar interessant aquesta idea.
On veu anar a gravar?
Pels carrers de Vilafranca.
Molt bé. I aleshores aquest vídeo en què consistia? Què era aquest vídeo? Què recollia?
Bueno, eren com dos preguntes o tres per persona on els hi preguntava una mica que si sabien què significava el dia, què reivindicava concretament i si creien que era important o no, si també havien participat en alguna marxa sobre el 8 de març. I bueno, la veritat és que les respostes van ser molt iguals, van estar molt col·laboratius, per sort. I, bueno,
no és fàcil, eh?
Ja, ja.
Tant homes com dones, o teníeu clar que volíeu paritat,
no, no,
o què?
Vam fer tant homes com dones perquè sigui més varietat i també de diferents edats ho vam pensar de fer, sí, sí.
I la gent en general, quan els demanàveu participar, reaccionava bé, estaven superpredisposades, us va costar trobar persones que poguessin participar en el vídeo?
Hi havia gent que tenia molta pressa perquè era un dimecres per la tarda, però jo crec que si ho faríem algun dissabte o alguna cosa així, hi hauria molta més gent contestant. Però en si tothom deia que sí, que podia i tal.
Molt bé. I les preguntes que volíeu fer, com les veu triar? Per què vau decidir fer aquelles preguntes i no unes altres?
Bueno, vam pensar una mica... Vam buscar idees a diferents llocs del 8 de març i tot això, i vam pensar que podríem posar dues o tres preguntes bàsiques i després pensar més com si havíem participat en algun lloc o coses així. I bueno, que no siguin preguntes tan complexes perquè bueno, era un dimecres per la tarda i no era una entrevista a un lloc tancat i era al carrer, o sigui que eren fàcils les preguntes.
Recordeu quines preguntes eren?
Bueno, què reivindica el 8 de març? Saps què és? Quina història té darrere? També...
Aquí ha suspès quasi tothom, eh? M'està mirant el
sí,
vídeo.
Sí. I, bueno, s'havien participat, com he dit abans, en algun lloc de...
En alguna,
sí, alguna manifestació i així. I crec que era això.
En general has dit que, bueno, heu comentat que les respostes eren com molt similars, no? Us ha sorprès alguna cosa en concret? O us esperàveu? O... Què n'opineu?
Bueno, en general hi havia bastanta similitud entre les respostes.
Tant homes com dones.
Sí. Però sí que hi havia gent que podent estava més enterada sobre el tema, però en general moltes respostes eren molt semblants.
Sí, a mi una cosa que quan vaig veure el vídeo em va sorprendre era que ningú realment sabia com la història, no?, del 8 de març al darrere. Vosaltres la sabíeu quan veu fer el vídeo o ho veu haver de buscar prèviament?
Ara els poses a prova, eh?
No, però perquè realment hi ha molta... Crec que hi ha com un desconeixement generalitzat sobre el que és la història, la trajectòria del 8 de març.
Per què s'escull aquest dia?
Exacte.
Què va passar? Ho vau treballar a classe? Ja ho sabíeu? Com va anar això?
A mi em sonava, però per dir-ho exacte, ho vam buscar, que era per unes dones en una fàbrica tèxtil.
Molt bé. I la gent ho sabia? En general, no, no?
No, no, en general, no.
No tenia...
Em sembla que no hi ha ningú que ho encerti en el vídeo.
No.
I les altres preguntes, la gent havia, sí que havia sí que deia que sí que havia participat en manifestacions, no? I...
Sí, hi havia gent que ha anat, però no tothom.
Sí, hi havia un home, concretament, que va dir que sí, que va parlar sobre la seva filla de 16 anys i que deia que era molt important aquest dia. I, bueno, a mi personalment em va sorprendre perquè... Jo vaig pensar, bueno, vaig com prejutjar una mica aquell home i pensava que diria una cosa completament diferent i va semblar, bueno, va dir que sí, que ha estat a manifestacions i això em va sorprendre, la veritat.
Que interessant.
Us va costar d'editar el vídeo? Hi havia moltes preses
sí.
falses, amb errors...
Sí, sí,
com va anar
va
això,
costar,
sí?
Va costar.
Hi ha feina aquí darrere.
Sí, hi havia molta feina, perquè en un principi el vídeo era de 10 minuts i, bueno, vam haver de tallar moltes escenes i tot això perquè... Bueno, eren com preguntes, les mateixes preguntes, i no les posaríem tota l'estona les mateixes. Però, bueno, ens va agradar el resultat final de l'edició i sí.
Aquí és on hi ha més hores de feina, no? No pas
sí,
el dia
sí.
que vau sortir al carrer a preguntar.
Sí, sí,
sí. Sí, així en general, aleshores, creieu? O sigui, després d'haver fet el vídeo, d'haver sortit a gravar, d'haver entrevistat a les persones... Creieu que la gent, o en aquest sentit la població de Vilafranca, coneix realment el significat del 8 de març?
Jo diria que no, quasi ningú.
Sí, eh?
Que és fort, eh?
Sí, la sensació general és que fa molts anys, no?, que es reivindica, sí, el 8 de març i que és un dia significatiu, i tot i així la sensació una mica és que la gent no coneix, no?, el que és el significat del 8 de març. Vull dir, tothom sap que és el Dia de les Dones i fins aquí tot superbé.
Hi ha molta gent que encara et diu, em sembla que alguna resposta seva del vídeo és el Dia de la Dona Treballadora.
Sí.
Això és una cosa que va quedar enrere ja fa molts anys, perquè és el Dia de les Dones, de totes.
Sí.
Treballin fora de casa, treballin dins de casa, és indistint. I em sembla que encara tenim alguna resposta d'aquestes dantes.
Sí. Sí, sí. Bueno, és el que deies. O sigui, al final tot això ha canviat, no? S'ha posat de manifest i s'ha reivindicat la part de la part laboral i remunerada, i també la feina de cures, no?, que no deixa de ser feina. I és significatiu, no?, com molta part de la població desconeix encara a dia d'avui el significat real del que és el 8 de març. I en general, a nivell personal, què dieu que és el que més us ha cridat l'atenció de les respostes?
Va, comencem pel Marc i anem, bueno, fent una a una.
Les respostes sí que hi havia com bastanta varietat, però sobretot vam veure que hi havia algunes persones que no tenien com molta... no coneixien molt el tema. Llavors, sí que ens va xocar, però al final, més o menys així com per sobre, tothom anava bastant bé.
Alba, personalment?
A mi el que més em va sorprendre és que fins i tot hi havia dones que no estaven molt enterades del tema. I, no sé, crec que és el seu dia i no estan tan enterada. Xoca una mica.
Xoca, no?
Sí. Bueno, a mi personalment em va sorprendre molt que, en general, com han dit ells dos una mica, que no estan tan enterades del tema i que és una cosa que hauria de ser més de saber això i potser s'hauria d'ensenyar més a l'escola i de parlar del tema almenys aquell dia i, bueno, els dies abans. I, bueno, em va sorprendre això, que no sabien pràcticament res de la història. Algunes persones, altres sí, però...
I ara que dius això de l'escola, heu treballat prèviament aquests dies alguna cosa en relació al 8 de març dins el que és el centre educatiu i a l'institut?
A Castellà ens van fer una redacció sobre un llibre de dones i sí, quina importància té i quina relació té amb el 8 de març.
Però ja creieu que encara, tot i així, és necessari, potser, dins el que és els centres educatius,
sí, sí, clar,
treballar-ho més en, sí, profunditat i dedicar-hi més temps o un espai, potser, donar-li, sí, més pes. Mm-hmm.
Sí, o fins i tot una assignatura que parli dels dies importants i seria necessària, jo crec.
Per tant, davant la pregunta de creieu que encara és necessari reivindicar aquest dia, perquè és veritat que hi ha, sí, una part, sí, de la societat, no?, que diu que ja no és necessari, que com hi ha una igualtat real, que no es necessita reivindicar el 8 de març. Vosaltres creieu que és necessari seguir reivindicant aquest dia, és necessari?
Sí, sí, completament. Penseu això.
I la veu masculina,
sí,
el Marc?
Sí, bueno, o sigui, totalment, i sobretot s'ha de parlar més sobre el tema, no s'ha de parlar només per sobre que ha d'haver igualtat, sinó s'ha de fer veure que la ciutadania realment sàpiga de què va tot això i una mica, doncs, per què se celebra i per què. Llavors suposo que la gent ho entendria més i seria més fàcil que hi hagués més gent d'acord en el tema.
Hi ha una mica la sensació que hem retrocedit aquests últims anys, sobretot els instituts, que puja el masclisme. Sí, em fa que sí.
Què noteu vosaltres?
Marta, Alba, què hi dieu?
Sí, bueno, això és molt cert. O sigui, a totes hores està el masclisme present a les classes i, bueno, és una cosa a la que t'acostumes, però no t'agradaria acostumar-te a això perquè no és normal i està molt normalitzat, en la meva opinió. Sí, fan molts nois, fan moltes bromes que jo crec que, al fons, no són tan bromes. Clar, ho pensen de veritat.
Aquell micromasclisme, no?
Sí.
Que dius, va, no cal contestar o no cal posar-s'hi, però al final del dia vas sumant. Uh-huh. Marc,
crec,
et toca el paper.
Bueno, és que jo crec que aquestes coses venen molt influenciades, per exemple, per xarxes socials. Hi ha moltes ideologies que es presenten a les xarxes socials, doncs, amb, per exemple, amb més masclisme o altres idees, i crec que les altres idees com més feministes i això no són tan visibles perquè poder no creen tanta curiositat o no enganxen tant el contingut que es pot arribar a crear com el contingut que es crea, doncs, de qualsevol mena. Llavors, això al final acaba sent un problema, com has dit, doncs estem retrocedint.
Clar, és que la dreta és molt bona a les xarxes, sap crear productes que enganxen, atractius.
Sí, i un tema també que comentàvem, més enllà de que l'algoritme al final pues, és el que és i apareix el que apareix, és veritat que els vídeos d'ultradreta, no?, amb discursos d'ultradreta, completament racistes o completament masclistes, tenen moltes interaccions perquè generen debat, generen com aquesta part de curiositat, aleshores hi ha molta reacció tant de la gent que segueix com de la gent que no opina el mateix.
Com per curiositat, no?
Exacte. O de la gent que rebat aquests vídeos. Aleshores són vídeos amb una quantitat de comentaris gegantins que al final el que es fa és seguir alimentant com aquesta roda de fer difusió, no? En canvi, els altres vídeos, que potser són amb discursos més feministes, no tenen tanta interacció perquè no hi ha aquesta part de rebatre, no?, el que és el contingut del vídeo i, per tant, queda una mica més invisibilitzat. Però sí, la sensació, vull dir, vosaltres ho veureu a les aules, jo ja no, però sí que una mica la sensació general és que a vegades sembla que no estem fent una mica passos endarrere. Però vull pensar que, amb una part una mica més optimista, que fan molt soroll, però que no són tants. I que realment les coses van millorant i estem avançant cap a una societat bastant més justa, igualitària i millor per tothom i molt més lliure.
La Maria té una pregunta que vol que contesteu tots tres, que és què heu après fent aquest projecte? Cadascú personalment, que potser no està relacionat amb el vuitema, però què n'heu tret?
Bueno, jo sí que està una mica relacionat amb el vuitema, perquè jo sí que és veritat que reconeixo que no sabia la història darrere d'això, jo pensava que era simplement el Dia de les Dones, i he après molta informació sobre aquest tema. També he après que, bueno, pensava que ningú diria que voldria participar a l'entrevista o que seria molt complicat que diguessin que sí, però em va sorprendre que diguessin tots que voldrien participar i van estar molt col·laboratius i vaig aprendre moltes coses.
Alba.
Jo vaig aprendre la història perquè, com la Marta, pensava que només era el Dia de la Dona, en general, però...
I el Marc?
Bueno, jo poder sí que ja sabia bastant una mica del tema, o sigui, ja en tenia moltes coses, però el que sí que em va xocar és que, com que la població adulta, segurament en els seus moments d'ensenyança, doncs, que estaven a l'escola o a l'institut, poder no s'ensenyava tant com es fa ara i poder, doncs, això al final fa que no sàpiguen tant doncs, de què va el tema. Però crec que això al final anirà canviant, ja que s'està exposant molt més en les escoles.
I si ara tornéssiu a fer el vídeo, tornéssiu a entomar el projecte, què faríeu diferent? Què canviaríeu? O faríeu exactament el mateix? Ara teniu un bagatge que abans no teníeu.
Bueno, poder canviaríem algunes preguntes, poder, perquè potser eren una miqueta alguna específica o més general. O sigui, no fer-les o molt específiques o molt generals, sinó com més coses que siguin fàcils de...
Més obertes, no? Exacte. Que puguin explayar-se, sí, més.
I que, per exemple, que no tinguin com molta profunditat de coneixença sobre el tema, però sí que siguin coses doncs, que, no sé, per exemple, què és el que ara estan reclamant les dones per aquest dia, doncs potser seria una bona pregunta per afegir-hi també.
Faríeu alguna altra cosa diferent vosaltres dues?
Bueno, jo el tema de l'edició potser me la prepararia una mica més perquè només vam tenir un dia per editar. I sí que és veritat que quan vaig veure que eren 10 minuts, bueno...
Socorro, no?
Sí, sí. O sigui, era molt complicat d'editar això perquè, bueno, també a la plataforma jo no estava acostumada a editar el Canva, que és on vam editar, i que potser sí, canviaria l'edició i, com ha dit el Marc, les preguntes, perquè eren o molt generals o molt específiques i les faria una mica com una barreja de les dues.
Alba.
Bueno, jo ho faria potser algun dia on la gent no tingui tanta pressa ni res. I així poder recollir més respostes de tothom.
On podem veure el vídeo? Perquè la Maria i jo l'hem vist, però el posareu a xarxes. Quina intenció hi ha?
Bueno, la intenció principal que teníem era exposar-la als instituts doncs els dies posteriors i, o després de, del 8 de març, però també vam considerar que seria bona idea doncs, penjar-ho poder a les xarxes socials per, com a mínim, fer una mica de difusió sobre el tema.
L'heu vist vosaltres del centre educatiu? Encara no.
No, perquè el 8 de març no vam...
Era tampoc diumenge.
Ens va quedar en diumenge. Sí que vam fer altres activitats sobre el tema, però el vídeo no el vam veure.
Bueno, potser encara aquesta setmana, no? També,
sí,
que
encara hi ha una mica de marge.
Exacte.
I heu de demanar a l'institut que el pengi. Que el faci córrer, que el faci córrer. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. A més, han vingut sols, a pèl, sense cap professor que els acompanyés. Moltes gràcies per atrevir-vos i per parlar-nos d'aquest projecte que heu estat fent.
Gràcies.
Gràcies. Bueno, gràcies a vosaltres.
I amb la Maria acabarem fent un cop d'ull a les activitats del 8M, perquè ja sabeu que s'escampen al llarg d'un mes, pràcticament, i aquest final de setmana es reactiven de nou.
Sí, de fet, avui a la tarda... Hi ha les dones oblidades que van potenciar la informàtica, que és una xerrada i visita a la col·lecció particular de Joan Boada Capellades i Isabel Moner Albareda, a 6:15. També a 9:15 hi ha la projecció de la pel·lícula Sorry Baby, que organitza el Cineclub Vilafranca, a la sala Zazí. El 13 de març, que és divendres, hi ha... una taula rodona sobre l'autoritarisme i un món en crisi posa en perill els drets humans, una mirada de dones, a l'Escorxador, a 8:15. I en la mateixa línia del dia anterior hi ha una altra vegada la projecció de la pel·lícula Sorry Baby a la sala Zazí a 9:00.
Propostes a les quals us hi podeu sumar i encara cueja fins a les acaballes d'aquest mes. Moltes gràcies, Maria. Fins la propera.
A vosaltres.